TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dimarts, dia 7 d'abril, una jornada que vendrà marcada per cites judicials. El Tribunal Suprem jutja a partir d'avui el cas Mascaretes que va esclatar a les Balears i que seu al banc dels acusats l'exministre de Transports José Luis Ábalos, el seu assessor Coldo García i l'empresari Víctor de Aldama per presumptes comissions il·legals en contractes de mascaretes durant la pandèmia. Per a ells, la Fiscalia demana 24 de 9 i 7 anys de presó, respectivament. El judici s'allargarà fins dia 30 d'abril. Intervendran 80 testimonis, entre els quals destaca el de la presidenta del Congrés, Francina Armengol. La també expresidenta del govern haurà d'aclarir els contractes de mascaretes amb les empreses d'Aldama durant la Covid. Ho farà, però, per escrit, ja que és la tercera autoritat de l'Estat. Aquest judici comença, com dèiem, avui, a les 10 del matí, la mateixa hora en què es reprendrà també el del cas Kitchen, que analitza una presumpta operació per treure documents comprometedors que tenia l'extresorer popular Luis Bárcenas. Tot d'una, vos no oferim més detalls en un informatiu en què hi ha més notícies destacades. I és que avui també tindrà lloc la vista per abordar la situació processal de la dona condemnada a presó permanent revisable per llançar el seu nadó en un contenidor Porto Cristo Manacor.
Dimecres la varen detenir després d'11 dies en crida i cerca. L'havien jutjada el mes passat a l'Audiència Provincial. Un jurat popular la va declarar culpable dia 22, però la dona no es va presentar davant el tribunal.
I a l'informatiu matí d'avui també destacam una xifra: el 75% de l'electricitat que es produeix a les Balears es genera a partir de gas.
Per tant, es continua depenent en gran part d'un combustible de fora d'Europa i que ara es paga molt més que a causa de la guerra a l'Orient Mitjà. La transició cap a les energies renovables és més lenta a les Balears que a la península. Joan Moyà és professor d'enginyeria industrial a la UIB.
Aquestes energies renovables podran venir a través del cable, d'esquiar i d'esquiar s'està executant, però sí que haurà de créixer bastant més. És a dir, ara penseu que a dia d'avui crec que només tenim un 15% de producció de fotovoltaica a nivell de Balears i això hauria de ser molt més elevat.
I tot quan creix la incertesa al voltant del conflicte a l'Orient Mitjà per mort de les noves declaracions de Donald Trump. Entire country can be taken
out in one night. El president dels Estats Units ha amenaçat novament l'Iran, ha assegurat que poden destruir el país en una nit. Paraules de Trump en una compareixença ahir, en què també va deixar clar que manté l'ultimàtum al país persa.
I aquí, a les Balears, la notícia econòmica és la baixada de l'atur d'un 8% al mes de març comparat amb el mateix mes de l'any passat.
Hi ha 26.500 persones sense feina a les illes, segons les dades publicades pel Ministeri de Treball i Economia Social. Dades que el sindicat Comissions Obreres i la patronal CAEP veuen positives, això sí, es mostren preocupats per com la pujada de preus afectarà treballadors i empresaris.
A les 8:30 en parlarem amb la consellera de Treball, Funció Pública i Diàleg Social, Catalina Cabré, serà en un informatiu en què també destacam que més del 50% de les masses d'aigua de les Balears estan en mal estat, segons el nou pla hidrològic que redacta Recursos Hídrics.
Això vol dir que tenen més nitrats, clorurs o contaminants del que estan permesos. El director general de Recursos Hídrics, Joan Calafat, diu que el que més preocupa són les extraccions.
Necessitem tenir recursos no convencionals per deixar de pressionar els nostres aqüífers. Per altra banda, hem d'aconseguir que tots aquests abocaments que se fan en les nostres lleres i en els nostres aqüífers pues sigui d'una millor qualitat.
I els astronautes de l'Artemis 2 es converteixen en els humans que han arribat més lluny de la Terra. La missió de la NASA fa història i aquesta matinada ha arribat a la cara oculta de la Lluna.
La nau Orion ha superat els 400.000 quilòmetres de distància de la Terra i ha assolit l'òrbita Luna. Els astronautes han posat el nom de Carol a un dels cràters de la Lluna en honor de la difunta esposa d'un d'ells.
I en els esports, el capità del Mallorca, Antonio Raillo, serà operat avui a Barcelona. Gavi Fortesa, bon dia.
Bon dia. El defensa central mallorquinista passarà avui pel quiròfan a Barcelona per ser operat del turmell esquerre. Quant a la recuperació, el club ha fet un petit comunicat per dir que la seva disponibilitat dependrà de l'evolució del jugador.
I pel que fa al temps, coneixem quina previsió tindrem per aquest dimarts. Marc Caldentai, bon dia.
Bon dia per avui. Esperem una jornada de nou marcada pel sol en general, qualque nígula, però ben poca de cosa, amb temps molt estable, tranquil·litat i també temperatura bastant suau. A hores d'ara encara fa fresca punts a l'interior. Tenim fins i tot valors de 5-6 graus cap a l'interior de Mallorca, a les zones fondes. En canvi, ja superam els 11-12 a punts del litoral i també zones més elevades. Aquestes màximes s'enfilaran fins als 20-24 graus arreu del territori, fins i tot arribant als 25 en el cas de l'interior de Mallorca. Tot això amb vent que bufarà de manera feble, ho farà de llevant, i per tant a la mà continuarem amb aquesta bonança. Sí que et veig que hi haurà qualque redal de maró, sobretot a punts del llevant de les illes.
Són ara les 8:05, en Rafa Andrés al control tècnic i en Cristina Bausà, Toni Sastre i Caterina Ben. Continuem.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
I avui comença el Tribunal Suprem el judici pel cas Mascaretes, que va esclatar a les Illes Balears i que seu al banc dels acusats l'exministre de Transports i exdirigent socialista José Luis Ábalos, el seu assessor Coldo García i l'empresari Víctor de Aldama per presumptes comissions il·legals en contractes de mascaretes durant la pandèmia del coronavirus. S'allargarà fins dia 30 d'abril i està previst que intervenguin més de 80 testimonis, entre ells destaca el de la presidenta del Congrés dels Diputats i expresidenta de les Balears, Francina Armengol.
Haurà de respondre pels contractes de tapaboques amb les empreses presentades per De Aldama quan estava al capdavant de l'executiu autonòmic. Ho farà, però, per escrit, perquè és la tercera autoritat de l'Estat. Els acusats seran els darrers a declarar i la Fiscalia Anticorrupció demana 24 anys de presó per a Ábalos, qui és ja en presó preventiva des de fa 4 mesos, i de 9 anys i mig per a García, que també roman al centre penitenciari de Soto del Real per risc de fuga. En el cas de Aldama, rebaixen la petició a 7 anys de presó perquè es té en compte que va col·laborar amb la justícia, ja que va confessar el pagament de comissions. Se'ls acusa de suborn, tràfic d'influències, malversació, organització criminal, ús i aprofitament d'informació privilegiada, falsedat documental i també de prevaricació. Recordem que es jutgen els contractes públics de mascaretes que varen signar per ADIF i Ports de l'Estat al març de 2020.
En aquesta primera jornada declararan 11 testimonis.
I entre altres passaran pel Tribunal Suprem el fill d'Ábalos i el germà de Coldo García. Sobre aquest darrer, el fiscal pensa que va anar a la República Dominicana per recollir doblers de comissions. També declararà Jessica Rodríguez, exparella d'Ábalos, que va ser contractada a dues empreses públiques i que va viure a un pis de lloguer que suposadament sufragava un soci d'Aldama. També declararà el conductor de l'empresària Carmen Pana.
Aquest judici coincideix també amb el del cas Kitchen, que avui afronta la segona jornada a l'Audiència Nacional i que analitza una presumpta operació parapolicial per treure documents comprometedors de l'extresorer popular Luis Bárcenas. Afecta la cúpula del Ministeri de l'Interior durant el govern de Mariano Rajoy. En la primera jornada ahir, les defenses dels acusats, entre ells l'exministre Jorge Fernández Díaz, han demanat anul·lar el judici perquè consideren que hi va haver errors en la instrucció i que aquest no és el tribunal competent per jutjar el procediment.
Els fets es remunten a l'any 2013, amb Bárcenas empresonat i amenaçat de fer públics documents que farien caure el govern d'aleshores, que era el del popular Mariano Rajoy. És l'advocat de Fernández Díaz, Jesús Mandi.
Les voy a dar un dato que seguro que la sala probablemente conozca ya. Esta causa ha tenido una instrucción de 2 años y 7 meses, poco más de 2 años y 7 meses. Ha estado en secreto total o parcial 2 años y 6 meses. Se dice pronto, 2 años y 6 meses. Por tanto, por las razones que voy a exponer, solicitamos la nulidad de absolutamente todos los autos.
L'excomissari José Luis Villarejo assegura que confia en la justícia i nega que fos contractat pel Partit Popular.
Lo que tengo claro es que si me meten de nuevo en prisión es para esta vez no salir. Claro, estos chicos tienen un peculiar sentido del humor y como han visto que yo no me callo, pues es normal que esta vez le salga bien la jugarreta de darme materina. Pero bueno, ya tengo unos años, tengo más años que un bosque, o sea que imagínense, he vivido muy bien, muy divertido, me lo he pasado muy bien. Y al final estos chicos deciden darme matarile, por lo menos quedarán mis libros, ¿no?
El PSOE, que exerceix l'acusació popular, demana la imputació de l'exsecretària general del Partit Popular, Maria Dolores de Cospedal.
I enmig d'aquest context judicial que afecta els dos principals partits, el vicesecretari d'Hisenda del Partit Popular, Juan Bravo, insisteix que cal diferenciar la gestió dels dos grups.
Nosotros respetamos a la justicia, planteamos un análisis claro. Feijóo no tiene a nadie de su equipo implicado en causas de corrupción. Y mientras fue presidente de la Asunta, ninguno de sus consejeros tuvo que responder por ninguna causa de corrupción. Eso es la auténtica diferencia entre el señor Sánchez.
Para el ministro Ángel Víctor Torres, el PP hauria d'agafar exemple del Partit Socialista. Són declaracions que va fer ahir als mitjans de comunicació.
Un mensaje también al Partido Popular, ¿no? Y es que deberíamos también tener una misma actuación ante casos semejantes, ¿no? Que pudieran tener relaciones semejantes, ¿no? El Partido Socialista, y hablo del el juicio oral que empieza mañana, apartó inmediatamente a quienes estaban afectados y también pidió la dimisión del siguiente secretario de organización de manera inmediata.
Son ara les 8 i 10 minuts. I destacam una xifra, el 75% de l'electricitat que es produeix a les Balears es genera a partir de gas, per tant, es continua depenent en gran part d'un combustible de fora d'Europa i que ara es paga molt més car a causa de la guerra a l'Orient Mitjà. El conflicte posa de nou el focus en la manca de sobirania energètica del vell continent. A la península, 6 de cada 10 kWh que es produeixen ja generen de fonts renovables, amb les quals es depèn manco de l'exterior, una transició que les Balears va més endarrerida. Olivia Navarro.
Tot i això, en un context en què la demanda elèctrica creix a les Balears. L'any passat va ser rècord històric, amb més de 6,3 milions de megawatts hora. I això, explica Joan Moyà, que és professor d'Enginyeria Industrial de la UIB, té a veure amb un conjunt de factors.
Cada any tenim més vehicles elèctrics. Del 2024 al 2025 hem passat d'un 4 a quasi un 6% de parc elèctric. També del 2024 al 2025 hem tingut 1,5 milió més de turistes, que això en el final influeix. Demogràficament també hem incrementat en població.
També els sistemes de climatització dels edificis s'electrifiquen, creix el consum i, per tant, també hauria d'augmentar la producció amb energies verdes per arribar a l'objectiu de zero emissions abans de l'any 2050.
Des del punt de vista elèctric, ja no som una illa, estan connectats amb la península, per tant, un percentatge important d'aquestes energies renovables podrà venir a través del cable, del que hi ha i del que s'està executant, però sí que haurà de créixer bastant més. És a dir, ara penseu que a dia d'avui crec que només tenim un 15% de producció de fotovoltaica a nivell de Balears i això hauria de ser molt més elevat.
La transició energètica té una vessant ecològica, però també estratègica, com destaca l'expert Joan Granda, que és cofundador de l'empresa Servicios Energéticos Avanzados.
Al principi pareixia que era perquè havien de ser molt verds i molt ecològics. Realment, les energies renovables el que ens donen és una sobirania energètica. Vale? Podem produir els recursos amb els nostres recursos propis, amb el nostre vent, amb el nostre sol i amb la nostra aigua. Vale? No depenem de geopolítica i de tercers. No tenim gas, Europa no té gas.
El ritme de creixement dels grans parcs fotovoltaics s'ha reduït molt per factors com l'oposició de part de la societat. De fet, entre mitjan de 2024 i principi del 25 hi va haver 18 mesos seguits en què no es va connectar a la xarxa cap nova instal·lació més enllà de les d'autoconsum.
S'han caigut moltíssimes de projectes en les declaracions d'impacte ambiental. Val? Llavors, això ha fet una aturada molt forta. De fet, els inversors estem en contacte amb diferents inversors solars en aquest tema i han perdut interès per invertir a Balears.
Grande, recorda que encara hi ha molt de marge de creixement de fotovoltaiques en teulades.
L'anterior crisi geopolítica, la guerra d'Ucraïna, ja va posar a damunt la taula la necessitat de més sobirania energètica. De fet, des del 2022 s'han més que duplicat les instal·lacions d'autoconsum. Donades d'alta a les Balears han passat de 9.600 a 23.800. El director general de Transició Energètica del govern, Diego Viu, diu que un dels factors que hi contribueix és que s'ha agilitzat la concessió de subvencions en convocatòries com l'actual Fotopar 2026.
Tenemos registradas 1.218 solicitudes por valor de 10.100.000 euros y puede llegar a representar casi el doble que alguno de los otros años. Entonces, Creo que hay una combinación, ¿no?, entre agilidad administrativa, la facilidad para pedir las ayudas, el reconocimiento de un área fotovoltaico, pues que nos ha empujado, ¿no?, ese crecimiento exponencial en los últimos 3 años y en situarnos dentro de màximos a nivell inclús de 3 comunitats autònomes.
I parlem justament de combustible, d'electricitat, mentre continua la incertesa al voltant de la guerra a l'Orient Mitjà, el president dels Estats Units, Donald Trump, amenaça novament l'Iran. Entire country can be taken out in one night. Podem destruir el país en una nit i aquesta nit pot ser la de demà, ha dit. També ha assegurat que la contraproposta que ha presentat aquest dilluns l'Iran és significativa, però no la considera suficient. L'Iran ha rebutjat l'alto al foc de 45 dies plantejat pels països mediadors i Teheran havia llançat una proposta de 10 punts per a un acord permanent.
Així, Trump va insistir que el seu principal objectiu ara per ara és reobrir l'estret d'Hormuz. Sobre la possibilitat que l'Iran cobri un peatge per passar, ha dit que haurien de ser ells, els Estats Units, els que haurien de fer. El líder republicà ha recalcat que la guerra continua, consistint sobretot a impedir que el règim tingui una arma nuclear. Iran have a nuclear weapon. And if you think no permetrem que l'Iran tingui armes nuclears, són gent, diu Trump, pertorbada. Mentrestant, l'OTAN també ha rebut els seus exabruptes, diu que hauria d'avergonyir-se de si mateixa i ha tornat a insinuar la idea que els Estats Units podrien abandonar l'Aliança Atlàntica. Sobre el terreny, l'Iran ha detingut 17 persones al nord-oest del país acusades de passar informació als Estats Units i a Israel.
I pendents de la guerra a l'Orient Mitjà hi ha també els sindicats i les patronals a les illes. Asseguren que, tot i que el mercat laboral funciona bé, si el conflicte s'allarga, els treballadors i els empresaris en patiran les conseqüències. I això després de saber que ha tornat a baixar l'atur a les Balears al març més d'un 8% comparat amb el mateix mes de l'any passat. Per tant, hi ha 26.500 persones sense feina, segons dades del Ministeri de Treball i Economia Social. És el tercer mes consecutiu en què baixa la desocupació a les illes.
El mes de febrer hi havia 2.300 persones més a les llistes de l'atur que al març, és a dir, que la desocupació baixa i ho fa mentre creix el nombre d'afiliats a la Seguretat Social. Les Balears n'han guanyat més de 35.000 en els darrers 30 dies i ja superen el 500.000 de cotitzants.
Són unes dades positives, però els sindicats adverteixen que per mur del context sociopolític la situació dels treballadors pot empitjorar els pròxims mesos. Sílvia Montejano, de Comissions Obreres.
Si tenim en compte que, a més, previsiblement la situació empitjorarà degut a la inflació per motiu de la guerra que vivim ara mateix, doncs això ens fa ja, des de ja, posar l'accent en la situació que se pot viure enguany, tot i que la temporada turística se preveu bona, la situació dels treballadors i les treballadores pot ser molt difícil.
També la presidenta de la patronal CAEP, Carmen Planas, està preocupada per les conseqüències de la pujada de la inflació per mort de la guerra.
Con estos datos podemos destacar que el mercado laboral sigue acelerando en un mes marcado por la llegada de la Semana Santa y la apertura mayoritaria de la planta hotelera. No obstante, nos preocupa la escalada inflacionista que derivará del conflicto de Oriente Medio, con lo cual el gas y el petróleo ya se han encarecido un 70 y un 60%. Des de febrero.
I malgrat la incertesa que genera la guerra a l'Orient Mitjà, dues de les principals zones turístiques de les Balears, Platja de Palma i Calvià, fan un balanç positiu de la Setmana Santa. Els aeroports ahir es varen operar més de 1.000 vols. En total s'han registrat més de 10.000 connexions durant totes aquestes festes.
I en el cas d'ahir, un 10% menys que el mateix dia festiu de l'any passat, amb retards acumulats, això sí, poc significatius, amb una operativa una mica més lenta del que és habitual durant l'hora baixa. Els passatgers arribaren i partiren de l'aeroport de Sant Joan sense problemes.
Hem anat tot en hora, hem anat a Canàries, a l'illa de Palma. Hem vist també les processons allà per tal, i res, ho hem passat molt bé, però sí, ja tornant.
A nostra abuela?
Sí,
a nostra abuela.
¿Y de dónde viene? ¿Ha habido problemas con el vuelo?
No, vengo de Madrid, no hay ningún problema. Todo bien.
No hemos tenido ningún retraso y va todo genial. De momento, por lo menos. Gracias. Anem a cap a Vitoria.
I també heu de saber que la setmana ha començat marcada per la vaga parcial dels treballadors de terra del Grundfos, que pertany al grup Globalia, amb aturades parcials en franges, això sí, concretes durant la jornada d'ahir, tot i que no s'han produït pràcticament incidències.
I just a l'inici de la temporada turística parlem també de la situació dels recursos hídrics. Més del 50% de les masses d'aigua de les Balears estan en mal estat. És una de les principals conclusions del nou pla hidrològic que redacta recursos hídrics i que mostra una imatge negativa de l'evolució de les reserves a l'arxipèlag. El director general, Joan Calafat, recorda que tant les administracions com els particulars tenen un gran deure. El que més preocupa, diu, són les extraccions.
El que és cert és que necessitem tenir recursos no convencionals per deixar de pressionar els nostres aqüífers. Per altra banda, hem d'aconseguir que tots aquests abocaments que se fan en les nostres lleres i en els nostres aqüífers pues sigui d'una millor qualitat. I a partir d'aquí començarem a veure que els nostres aqüífers milloren tant en qualitat com en quantitat.
Una altra dada a destacar és que 41 de les 88 masses d'aigua estan en mal estat químic. Això vol dir que superen alguns dels paràmetres de clorur i de nitrats. Un d'aquests aqüífers és el que està sota l'Albufera del Cudi a Mallorca. En els darrers 30 anys, la fisonomia d'aquest parc natural ha canviat en part per la corrupció mediambiental de la zona. A tall d'exemple, en 3 dècades ha passat d'haver-hi 3.500 fotges a menys de 500.
El director del Parc de l'Albufera, Matías Rabassa, explica que la contaminació contribueix a la desaparició de les espècies.
Se produeix una eutrofització, és a dir, un excés de matèria orgànica, i això fa que moltes, per exemple, les plantes que creixen a dins aigua, en macròfits submergits, amb aquesta eutrofització ja no poden créixer. Aquests macròfits són a la vegada s'aliment de fotges, d'àneres, de moltes aus, són el refugi de levins de peixos.
En el canvi de fisonomia també influeix la salinització de l'aigua, la qual ha contribuït a una modificació de la flora i la fauna. Així, les espècies típiques d'aigua salada han relegat a un segon pla les d'aigua dolça. A tall d'exemple, fa 20 o 30 anys hi havia 120 parelles de gro roig en època de cria i ara tan sols arriben a 10. En aquest cas han estat substituïts pels flamencs, que també han ocupat el colombàs, que és allà on criaven aquests ocells. Cal tenir en compte que en aquests moments ja hi ha 400 hectàrees de salobrar i centenars més que s'estan salinitzant, i això, segons Rabassa, es deu a múltiples causes.
El model socioeconòmic que impera a Mallorca demanda molta d'aigua. Tota la zona costanera està dedicada en un percentatge molt alt a usos turístics, hotels, segones residències, piscines. Per tant, la demanda urbana d'aigua ha augmentat molt, i clar, si es treus aigua dolça de l'aqüífer, aigua dolça que abans alimentava l'Albufera, i aquesta aigua ja no arriba a l'Albufera, el que fa és entre l'aigua de la mà.
I passen 22 minuts a les 8 del matí. I avui tindrà lloc la vista per abordar la situació processal de la dona condemnada a presó permanent revisable per llançar el seu nadó a un contenidor Porto Cristo a Manacor. Dimecres la varen detenir després d'11 dies en crida i cerca.
El jutge de Manacor va acordar dijous presó provisional i comunicada sense fiança per ella a l'espera de la vista d'avui. L'havien jutjada el mes passat a l'Audiència Provincial. Tot i que un jurat popular la va declarar culpable el dia 22, la condemna no es va presentar, la condemnada no es va presentar davant el tribunal, un fet que des d'aleshores va provocar l'emissió d'un ordre de crida i cerca. El fet pels quals la condemnaren es remunten al 3 de novembre de 2023, quan la dona, embarassada de 6 mesos, va donar a llum dins d'un cotxe. La sentència, després del part i de trobar-se a prop d'un centre hospitalari, va donar l'infant a l'oncle de la nounada perquè la tirés en un contenidor.
I avui ha convocat una concentració a les 11 del matí al mercat de Pere Grau, a Palma, per mostrar el suport a un venedor de fruites i verdures que ha denunciat ha estat víctima d'una agressió homòfoba per part d'altres comerciants. L'home l'ha denunciada, l'agressió davant la Policia Nacional i s'investiga com a possible delicte d'odi.
Els fets varen ocórrer dijous passat quan l'haurien colpejat mentre insultaven per la seva orientació sexual. Tot i les lesions, el jove ha tornat a fer feina, encara que afectat físicament, però sobretot psicològicament. El cas ha generat indignació entre els usuaris i treballadors del mercat que reclamen mesures contra els presumptes agressors. La víctima, per la seva banda, ha declinat a fer declaracions, però sí que ha reconegut la denúncia interposada.
I la Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal dedicada a l'empadronament il·legal de persones estrangeres. Hi ha 8 detinguts, segons ha informat el cos en un comunicat. Als presumptes autors, 5 homes i 3 dones creaven contractes de lloguer i de compravenda d'habitatge falsos i suplantaven la identitat dels propietaris reals dels immobles.
I a més cobraven entre 250 i 300 euros per cada alta que es podia fer al padró per aquests domicilis. Solís. La trama sumada a 3 anys d'activitat a Palma, s'han identificat a 70 persones que s'haurien inscrit irregularment als habitatges amb l'objectiu d'aconseguir així accés a la targeta sanitària o altres prestacions per persones residents, com ara les subvencions al transport.
Segons per arribar a 8:25, anem amb els esports.
Informatiu Matí. Esports.
I ens atem la informació esportiva parlant del capità del Mallorca, Antonio Raillo, que serà operat avui a Barcelona. Gavi Fortesa, bon dia.
Bon dia. El defensa central passarà per la sala d'operacions a Barcelona per una intervenció al turmell esquerre. En un petit comunicat, el club mallorquinista afegeix que la disponibilitat del jugador dependrà de la seva evolució. D'altra banda, el Mallorca afrontarà el partit d'aquesta setmana contra el Rayo Vallecano a la 16a posició. La victòria contra el Madrid ha donat aire al conjunt de Michelis. Els vermells han superat l'Elx i el Sevilla i es troben a 2 punts del descens que marca el conjunt alacantí. Diumenge, a 4:15, el Mallorca tindrà l'oportunitat de sumar una nova victòria a Somos i acostar-se a l'objectiu de la permanència. La jornada primera es va tancar ahir amb el Girona 1, Villarreal 0. Michel és l'entrenador del Girona.
Nuestro sueño es mantenernos en primera división, pero ya ve un equipo que es un equipo, que son una familia, y eso no es fácil, ¿eh? Momentos duros que hemos pasado y, como has dicho tú, después de aquel día, dar una imagen como la de hoy, casi unos meses después, pues a mí me reconforta mucho porque quiere decir que ha habido mucho trabajo detrás.
A la Champions, el Madrid rebrà avui el Bayern de Múnich en el partit d'anada dels quarts de final de la competició. El vestidor blanc es vol refer de la derrota patida dissabte a Somos. Escoltam el jugador del Madrid, Vinicius.
Hay días que estamos más conectados entre nosotros, hay días que estamos menos, y ha pasado eso en Mallorca. Estuvimos volviendo de la selección y no estuvimos tan conectados como los últimos partidos, y esto no, nos afecta mucho, porque hoy, si no está a 200%, como ha dicho Mister, no vamos a ganar los partidos, y ojalá este día sea mañana, porque es un día importante para nosotros. La conexión de los jugadores con la afición, que eso siempre cambia la dinámica de los partidos dentro de casa, dentro de la Champions. Tenemos que estar preparados porque viene un buen equipo que ha perdido muy poco esta temporada, pero estamos preparados. Tenemos mucha experiencia en estos partidos y ojalá podamos hacer las cosas bien.
El Madrid-Bayern començarà a 9:00. Avui també, a 9:00, es disputarà l'Sporting de Lisboa-Arsenal i ja per demà quedarà el Barça-Atlètic de Madrid i el PSG-Liverpool. Deixem el futbol i parlant de bàsquet, el Palmer Bàsquet Mallorca ha sortit de la zona de descens. Quan falten 6 jornades per al final de la Lliga regular, l'equip de Juan i Díez ha tret el cap de l'aigua i respira a la classificació. Després de la victòria de diumenge contra l'Ourense, ara el pròxim partit és transcendental. Diumenge, el Palmer jugarà novament a Somos. El rival, el Melilla, coé de la primera FEB. Juan i Díez és el tècnic del Palmer.
Muy, muy contento por cómo la gente se ha volcado, por cómo está con nosotros, cómo se siente, ¿no? Siempre digo, son el sexto jugador, lo han sido y nada, ojalá que puedan asistir porque es difícil, ¿no? Hoy es un día especial, hoy es una fecha señalada donde la familia se reúne, ¿no? Bueno, hoy las familias han venido a ver aquí a Son Mois este partido y han pasado en familia un partido, ¿no? Con nosotros, y así lo sentimos nosotros, ¿no? Son como nuestra familia y ojalá que nos acompañen el siguiente día porque para nosotros es de suma importancia.
El partit entre el Palmer i el Melilla es disputarà diumenge a 6:00 de l'hora baixa. Deixem el bàsquet i parlem també de tennis. El Masters 1000 de Monte Carlo aixeca aquesta setmana el taló de la temporada de grans tornejos sobre terra batuda. El número 1 del món, Carlos Alcaraz, ja és al Principat. L'any passat va guanyar el torneig i enguany l'objectiu és el mateix. Sentim Carlos Alcaraz.
Me acuerdo el año pasado, ¿no? Que fue un, yo creo que un momento muy positivo, muy bueno. Fue prácticamente la semana donde cambió todo, donde realmente entendí cómo debería jugar, cómo debía sentirme, cómo debía aprovechar los torneos, y yo creo que eso me ayudó mucho a luego acabar la temporada como la acabé. Y una vez vuelto aquí un año después, pues vamos a intentar sentirnos de la misma manera.
Recordem que per lesió no serà el santanyiner, el tenista mallorquí Jaume Monar, en aquesta edició del torneig de Monte Carlo. I anem acabant amb un apunt també de futbol sala. Aquesta setmana no hi ha Lliga, toca estorn per la selecció nacional. I sense Lliga, el pivot del Palma, Fabinho, ha estat inclòs en el millor 5 de la jornada passada de la Lliga, juntament amb Edu, porter del Pozo Murcia, Toni Escribano, el tanca del Manzanares, Mínguez, de l'Inter Movistar, i Pablo García, de l'Alzira. Amb aquest apunt de futbol sala, tancam la informació esportiva.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I hem arribat a les 8:30 repassant quines seran les claus d'aquest dimarts. Comença avui el judici del cas Mascaretes al Tribunal Suprem. L'exministre de Transports, José Luis Ábalos, el seu assessor, Coldo García, i l'empresari, Víctor de Aldama, s'asseuen al banc dels acusats per presumptes comissions il·legals en contractes de mascaretes durant la pandèmia l'any 2020.
El judici s'allargarà fins a dia 30 d'abril i intervendran 80 testimonis, entre els quals destaca la presidenta del Congrés, Francina Armengol. La també és presidenta del Govern, haurà d'aclarir els contractes de mascaretes amb les empreses d'Aldama durant la Covid, o farà però per escrit.
El judici comença a les 10 del matí, la mateixa hora en què es reprendrà també el del cas Kitchen.
Analitza una presumpta operació per treure documents comprometedors que tenia l'extresorer popular Luis Bárcenas.
I avui també tindrà lloc la vista per abordar la situació processal de la dona condemnada a presó permanent revisable per llançar el seu nadó en un contenidor Porto Cristo a Manacor.
Dimecres la varen detenir després d'11 dies en crida i cerca. L'havien jutjada el mes passat a l'Audiència Provincial i un jurat popular la va declarar culpable dia 22.
I a les 8:45 minuts serà el torn de les notícies de cada illa a les edicions insulars de l'informatiu matí. A Eivissa, el sindicat Comissions Obreres denuncia que Salut està donant d'alta a molts de treballadors que encara no es troben en les condicions adequades per tornar a fer feina. Carmen Cires, bon dia.
Bon dia. Assegura el sindicat que en alguns casos l'àrea de salut de les Pitiuses dona aquestes altes sense veure ni parlar amb els pacients. Situacions que són la base de les diferents reclamacions particulars de treballadors a les quals Comissions Obreres d'Eivissa està donant suport.
I a Menorca, després d'un hivern dur, la temporada de la llagosta torna a Fornells amb les primeres captures. Carles Marques, bon dia.
Bon dia, i ho fa amb un preu que es manté en 80 euros al quilo, però marcat per l'encariment d'un combustible que s'ha duplicat i que podria acabar condicionant una temporada amb més demanda que oferta. Tot això en el marc d'una campanya que, malgrat el vent que ha acompanyat les barques els primers dies de pesca, el sector contempla amb bones expectatives.
I a Mallorca avui continuen els tradicionals pancaritats de la Setmana Santa. Ansel López, bon dia.
Bon dia. D'aquí a mitja hora comença el rumiatge a l'ermita de Crestatge, a Sa Pobla, i a Campanat avui es pujarà al Pia davant l'església de Sant Miquel. Avui, tercera festa de Pasqua, es festiu a banda de Campanat, a Llubí, Montuïri, Petra i Sant Joan.
I avui dediquem l'entrevista a parlar del mercat de treball.
A IB3 Ràdio, informatiu matí. La primera cita amb les notícies del dia.
Ho hem explicat durant l'informatiu, baixar l'atur a les Balears al març més d'un 8% comparat amb el mateix mes de l'any passat. Segons les dades del Ministeri de Treball i Economia Social, hi ha 26.500 persones sense feina a les illes, és a dir, que l'atur ha marcat mínims històrics. Per parlar del mercat laboral, saludam la consellera de Treball, Funció Pública i Diàleg Social, Catalina Cabré. Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia.
Primer de tot, com valoreu aquestes xifres que coneixíem ahir, que varen publicar al Ministeri de Treball i que aparentment són bones per les Balears?
Sí, efectivament, són unes dades bones. Tenim una evolució del nostre mercat laboral bastant positiu. Concretament, a Balears hem tancat els mesos de gener, de febrer i de març amb creació d'ocupació, és a dir, increments d'afiliats i reducció de l'atur, tant en el comparatiu interanual com en el comparatiu intermensual, que això és molt important perquè vol dir que creem ocupació els mesos d'hivern. Per tant, això és una prova clara de desestacionalització a Balears, que ja és una realitat.
Uh-huh. És a dir, podríem dir que aquestes xifres se podrien explicar, podrien venir a dir que la temporada subturística s'avança també de cada vegada més?
Absolutament. Jo crec que ara ja mateix xerram de feina tot l'any a les Illes Balears, perquè hem de pensar que ja la temporada anterior va tancar molt tard, el mes d'octubre, pràcticament novembre, ho enllaçam en la campanya de compres de Nadal, després en la campanya de rebaixes de gener i després pues, tenim, com dic, unes dades de gener, febrer i març amb unes dades històriques de reducció d'atur i de creació d'ocupació. A més, és molt destacable també aquest mes de març s'augment de la contractació amb un 12,2% interanual i amb un 45,5% intermensual. Això és molt important perquè no estem xerrant de crides a fixos discontinus, que ja són treballadors indefinits, sinó que xerrant de nous contractes a les Illes Balears. Per tant, creem ocupació els mesos d'hivern i està clara la desestacionalització.
Els sindicats i les patronals, però, estan preocupats per la pujada de preus conseqüència de la guerra a l'Orient Mitjà. De quina manera pot repercutir en els treballadors, en els empresaris?
Bueno, efectivament, nosaltres, malgrat hem estat la comunitat autònoma amb més pujada salarial de tot Espanya, amb un 5,6% de pujada salarial mitjançant la negociació col·lectiva, això és bastant important, és una dada important perquè està molt per damunt de la mitjana estatal, amb un 3,5%, però és vera que ara aquesta incertitud geopolítica que vivim actualment pues mos fa estar pendents i veure com se desenvolupa concretament aquí a les Illes Balears. De moment, nosaltres, com a govern, doncs hem mobilitzat més de 160 milions d'euros per mesures complementàries en els sectors que primerament pareixen els més afectats ara mateix. Evidentment, després, doncs nosaltres estem a l'expectativa, com està pràcticament tot el món, pendents de l'evolució d'aquest conflicte.
Mm-hmm. També, tal com va dir el conseller Costa, està previst que aquesta setmana la Conselleria de Famílies comenci contactes amb els sectors socials per perfilar ajudes més de caràcter social, que també podrien anar dirigides en aquests treballadors. Quin tipus d'ajudes es podrien plantejar?
Bueno, efectivament, ara mos posem en marxa amb un paquet de mesures també de caire més social, però, evidentment, el que hem fet, aquesta primera mesura de mobilitzar aquests 160 milions d'euros són precisament perquè les famílies no hagin de notar el cop d'aquesta pujada dels subministres, no? Nosaltres ajudam en els sectors afectats perquè ells no repercutesquin aquestes pujades en les famílies i en els ciutadans, en la qual esperam aturar el cop. Malgrat això, sí que és vera que estudiarem i escoltarem, com sempre fem, pues, a les associacions i a la part més de famílies i anirem fent el que trobem. De moment, esperar i fer feina aquesta setmana.
Uh-huh. I senyora Cabré, m'agradaria també demanar-li sobre una altra qüestió, ho acabàvem d'escoltar. A Eivissa, el sindicat Comissions Obreres ha denunciat que Salut estava donant d'alta a treballadors que encara no es trobaven en les condicions adequades per tornar a fer feina. Segons el sindicat, en alguns casos es donaven aquestes altes sense veure ni parlar amb els pacients. No sé si en tenen constància d'aquestes situacions, si han parlat amb els sindicats d'aquesta qüestió.
No, a nosaltres el sindicat no ens ha traslladat aquesta inquietud o aquesta queixa, el que trob raro perquè nosaltres tenim molt bon diàleg amb els sindicats i crec que el primer que m'haguessin fet és xerrar d'aquest tema, no? Jo estiré pendent a veure passat aquests dies de descans que no me telefonin avui. En qualsevol cas, sí que és cert que m'acosta molt creure que un metge doni una alta sense que el pacient estigui recuperat. No? Jo crec que han de ser molt cautos amb aquestes declaracions i ho han d'estudiar bé perquè d'entrada m'aixirria bastant.
Mm-hmm. El govern també té en marxa l'Observatori contra l'absentisme. No sé si ens podria avançar qualque dada que ja es pugui desprendre de la feina que s'està fent.
Bueno, l'Observatori contra l'absentisme l'han constituït el sector hoteler, el sector del conveni d'hostaleria, format per patronals i per sindicats. És un observatori d'ells que nosaltres, efectivament, estem molt en contacte i tenim reunions perquè ells ara comencen, segons varen pactar en el conveni d'hostaleria, un estudi de com afecta aquest absentisme i, sobretot, de tenir les dades fefaents de l'absentisme en el sector de l'hostaleria perquè realment és preocupant, o sigui, estem xerrant. Si fixant les dades avui mesos, que és aproximadament el que pot durar una temporada un hotel obert, estem xerrant a prop d'un 15% d'absentisme, que són dades molt importants. Per part del govern, sí que estem fent feina també nosaltres per fer un pla contra l'absentisme i contra la sinistralitat.
I també hem volgut parlar del mercat laboral i també de qüestions relacionades amb aquest mercat laboral de les Balears després d'haver conegut les darreres dades de l'atur que es varen publicar ahir i amb les quals deixaven damunt la taula que ha tornat a davallar l'atur a les Balears al mes de març, en concret un 8%. N'hem parlat amb la consellera de Treball, Funció Pública i Diàleg Social, en Catalina Cabré. Gràcies per haver estat avui amb nosaltres en directe.
A vosaltres, gràcies, bon dia.
Amb aquesta entrevista hem arribat a les 8:39. Fem una pausa.
Demanar humor, les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
Brumels i bessons
a mon pare.
Envieu-me les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
646-93-45-01.
La vull dedicar a mon mare.
A la Coni.
A el meu pare.
A la meva padrina. Dadi cul desbonin.
No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
Ràdio Tradicional, sí senyor.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
A qui li dediques aquesta cançó?
A tu, Xavi, a tu.
Ai.
Això, que t'estim molt.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
I vos destacam ara una altra xifra. S'estima que 900 adolescents menors de 12 anys de les Balears han tingut algun contacte amb persones desconegudes a través d'internet. Aquesta dada representa un 3% dels joves de l'arxipèlag, tot i que és un percentatge reduït. Els experts apunten que els riscos són importants, ja que els menors s'exposen a conductes delictives per part d'adults que els poden fer proposicions sexuals a través de les xarxes. Ens ho explica Carme Moreno.
Aquesta és una de les primeres xifres per comunitats autònomes que s'ha estret de l'informe que UNICEF ha elaborat per assessorar el govern espanyol en matèria de pantalles, infància i adolescència. Entre els experts que elaboren aquest document hi ha el doctor en Sociologia i investigador de la UIB, Lluís Ballester Brague. Ballester destaca altres dades preocupants d'una mostra molt potent on han participat més de 75.000 menors de tot l'Estat. Ballester assenyala que el 7% dels adolescents d'Espanya han rebut propostes sexuals d'adults a través d'internet. En el cas de les dones, la xifra puja el 9%. Davant d'aquestes xifres, Lluïsa Ballester reclama més conscienciació entre les famílies.
El bullying que tu experimentaves amb el teu grup classe igual es podia controlar o a vegades es neutralitzava canviant de grup o els agressors o les persones que eren víctimes. En aquest moment és difícil escapar perquè internet no té portes, no té límit. De tal manera que el mal és molt amplificat.
El mateix informe d'UNICEF recull que 4 de cada 10 infants i adolescents dormen tots sols o la gran majoria dels dies amb el telèfon mòbil a la seva habitació. Pràcticament la meitat d'aquests diu que utilitza l'aparell de matinada.
La psiquiatra infantojuvenil i professora de l'UIB, Marta Betmar, assegura que l'ús dels mòbils fa que els nins i nines dormin malament i això afecta la seva salut emocional i a més baixa la concentració i també les notes acadèmiques. L'experta en temes de son i pantalles explica a les famílies els límits que s'han de posar a l'ús del telèfon mòbil.
No dejaría el uso del móvil, salvo que fuera para comunicarse con familia o compañeros o amigos para mantener la socialización en momentos determinados y con control del tiempo y del contenido, pero sobre todo del tiempo. Cuando se le da el móvil al niño tiene que ser con un beneficio, pues para hablar con la abuela, para hablar con los amigos un ratito, para ponerse en contacto de dónde quedar.
El mòbil, diu Marta Betmar, afecta la son dels infants i adolescents quan l'utilitzen de nit pel seu contingut activador, agressiu i violent, però tampoc no és bo el seu ús excessiu, ja que els impedeix fer un lloc lliure, exercici físic i el contacte entre iguals. Betmar assenyala que en cap cas s'ha d'utilitzar mentre són a un dinar, conversen amb amics o adults, estan al carrer i mai assegura l'han de fer servir de manera il·limitada.
I repassem altres qüestions de l'actualitat. Els astronautes de l'Artemis 2 es converteixen en els humans que han arribat més lluny de la Terra. La missió de la NASA fa història. Aquesta matinada ha arribat a la cara oculta de la Lluna en un vol tripulat des de les missions Apollo de fa més de 50 anys.
La nau Orion, que ha superat, atenció, els 400.000 quilòmetres de distància de la Terra, ha assolit l'òrbita lunar mig segle després, per tant, de la darrera tripulació. Aquest ha estat el moment.
There's a feature in a really neat place on the moon.
Ha estat un moment emotiu. Els astronautes han anomenat un dels cràters de la Lluna en honor de la difunta esposa d'uns d'ells. Explica, és un punt brillant i ens agradaria molt anomenar-lo Carol. A diferència de les missions Apollo, l'Artemis 2 passa per sobre de la cara oculta de la Lluna, minvant, i per tant és la primera vegada que els astronautes d'un vol tripulat la veuen parcialment ben il·luminada.
I Astúries eleva el nivell d'emergència per una trentena d'incendis forestals.
Altes temperatures que han superat els 30 graus a diferents punts de la comunitat i també el vent han alertat les autoritats perquè aquesta nit s'han registrat uns 13 focs més que a primera hora d'ahir. Avui 55 dels 78 municipis asturians estaran en risc extrem per focs forestals.
Amb aquesta a punt de la crònica estatal arribem a les 8:45 minuts. Tot d'una arriba aquí a IB3 Ràdio les informacions de cada illa.
IB3 Ràdio, informatiu matí, edició Mallorca.
Bon dia. Acaben a la major part de Mallorca els festius de la Setmana Santa, però no per tot, perquè a Campanet, a Llubí, a Montuïri, a Petra i a Sant Joan és no laborable avui, dia de la tercera festa de Pasqua. Continuen els pancaritats arreu de l'illa. De fet, a municipis com Sa Pobla podrien dir que és festiu de facto, perquè d'aquí a només uns minuts començaran el tradicional rumiatge a l'ermita de Crestaig. Tot d'una hi serem en directe i parlarem també d'altres qüestions. En aquests 10 minuts dedicats a les notícies de proximitat, abans, però, volem saber com se circula en aquesta hora per les carreteres de Mallorca. Direcció General de Trànsit, Laura Moro, bon dia.
Muy buenos días. Pues a estas horas solo destacar algo de tráfico lento en lo que es la llegada a Palma desde la autopista de Inca en el enlace con la vía de cintura. Por lo demás, en el resto de las principales carreteras el tráfico a estas horas es prácticamente fluido y sin incidencia. Esto es todo por el momento. Muy buenos días.
Gracias, Laura. Amb Iván López, el control tècnic, són les 8:46 minuts.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Caminar sol et fa bé. Caminar amb els altres et fa millor. Però caminar per qui més ho necessita et fa imprescindible. Inscriu-te a la Magic Line de Sant Joan de Déu i camina per un món millor.
IB3 dona una mà a la Fundació Down i Més. La Fundació Down i Més té com a objectiu principal millorar la qualitat de vida de les persones amb síndrome de Down i altres discapacitats, promovent la seva autonomia personal i la seva plena inclusió social, educativa i laboral. També treballa per defensar els seus drets, potenciar el seu desenvolupament personal i oferir suport, orientació i recursos a les famílies per afavorir una vida digna i independent. Més informació a www.downimes.org o al telèfon 670-56-88-81. IB3, tots donam una mà a la Fundació Down i Més.
L'actualitat de Mallorca a l'informatiu matí. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Són les 8:47 minuts. D'aquí a només una estona, els poblers i pobleres començaran el tradicional rumiatge a l'ermita de Crestaig. Avui, tercera festa de Pasqua, continuen els pancaritats arreu de Mallorca. Connectem ara en directe fins a la plaça de l'Església de Sa Pobla. Toni Sastre, bon dia. Quin és l'ambient?
Bon dia, i de la falta d'un quart d'hora perquè arranqui aquesta romeria fins a l'ermita de Crestaig, aquí a la plaça de l'Església de Sa Pobla, es comença a omplir de mica en mica de veïnats que acompanyaran la imatge de la patrona, Santa Margalida, fins a l'ermita. Molts d'ells asseuen als bancs des de fora de l'església i fan una mica de tertúlia per passar el temps abans de partir. Molts d'ells van vestits també en roba còmoda, duen esportives i motxilles i jaquetes fines per aquestes primeres hores del dia que encara fa una mica de fred. En fa minutets hem parlat amb un parell d'ells i ens han explicat què significa un dia com el d'avui.
Que tu ets del poble, te sents, és algo imprescindible. No sé, és molt guapo, s'ha de viure. Crestaig, si no vas a fer la caminata, no és crestaig.
Aquí és un dia especial pels poblers, això. Antes encara era més fort que ara, perquè ara els joves fan la festa més a la pobla que a Crestaig. Però nosaltres de la nostra edat, pues sí, ens agrada molt.
És el moment de les festes aquestes. Al final són festes assenyalades, sentides, i aquest dia en concret pues és el moment de tot. És allà on anem a Crestaig i al final i després fem una diada completa d'amistat i de germanor.
Una vegada ja arribin a l'ermita, es durà a terme el 20è concert de Pasqua de la Coral de Sa Pobla. Tot seguit començarà la tradicional missa solemne i en acabar, abans de dinar d'un bon plat d'arròs brut, es celebrarà el tradicional certamen de cançons de treball del camp. Els que no hi puguin anar a peu, l'Ajuntament de Sa Pobla ha habilitat uns serveis d'autocars del parc infantil del polígon Can Tro fins a Crestaig, que estarà operatiu a partir de les 9 del matí d'aquí uns minuts i fins a les 8 del vespre.
Gràcies, Toni. Hem de dir que els poblers no són els únics que fan festa avui, perquè a Campanat el jove han triat i talat el pi a la finca de Gavellí Petit, que avui plantaran davant l'església de Sant Miquel. Allà començarà el repte de pujar-lo. Altres pobles de les illes feren ahir els dinars de germanor, és el cas de Sauva, on centenars de persones varen pujar a l'ermita de Crist Rei per celebrar l'Eucaristia, i després els quintos organitzaren diversos jocs d'aigua.
Tot el seu vegin, jo crec que és un dia molt important, un dia que se fa tradició, és un dia que tothom té el record el dia dels quintos de Cristo Rei. És un dia que sempre se recorda.
Fer comunitat, no? Fer poble, com diuen, i estar tots junts i, bueno, disfrutar del dia de festa.
Ara pujo la mirada, el cotxe l'he mirat a peu, perquè ja els anys hi són. Però sí, és una tradició. A més, està molt arraigada aquesta, perquè aprofiten ja els quintos per fer clash.
També, Andrat, centenars de veïns i famílies han tornat a pujar fins a Sant Elm en una jornada de tradició, missa i menjar a l'aire lliure.
Això fa molt d'any, tota la vida s'ha fet, caminant, a tona hi anaven en carros i tot això, però avui en dia ja tot és de port.
Ho fem cada dilluns de Pancaritat de cada any i, bueno, fem una mica de poble i de comunitat.
El dia acompanya molt i les vistes que tenen des d'aquí que ha hagut la Dragonera i totes les vistes, estupendo, no poden demanar més.
Muro, Mancà, Caimari, Sineu, Pollença i Felanitx també celebraren ahir els seus respectius pancaritats. I ara parlant també d'una altra passejada, en aquest cas amb un caire més reivindicatiu. Perquè ahir a Manacor prop de 600 persones van poder accedir, i només per un dia, fins a Sarroca, que és un dels indrets més emblemàtics del municipi. Aina Morales, bon dia.
Bon dia. Els membres recorden com fa anys caminaven per l'antic corredor que connectava el camí de Calabarques amb el de Son Cladera, ara tancat pel propietari. Ahir es va obrir de nou la tanca per permetre el pas dels participants en la barana. Enguany, en caràcter reivindicatiu.
Hem volgut obrir un camí, perquè a mi m'agrada fer moltes excursions i si tanco el camí no en podrem fer.
És un camí que hauria d'estar obert, aquestes barreres juraria haver-la vist un pit mai obertes i ara és molta emoció poder-hi entrar, venir-hi per la barena, que per Manacorins és ben important.
Suposa una reivindicació per tots els camins públics tanxats, que no hi ha dret que n'hi hagi ni un sol de tanxat.
Després de l'èxit de la convocatòria, els organitzadors es mostren convençuts que aconseguiran el seu objectiu, que la barrera estigui oberta de manera permanent i que no hi hagi cap més camí públic tancat.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Són les 8:52, dues de les principals zones turístiques de les Balears fan un balanç positiu de la Setmana Santa. És el cas de la platja de Palma i també de Calvià, que han començat la temporada a ple rendiment. Preveien que els hotels s'omplissin un 80% i alguns fins i tot han superat aquestes xifres.
És el cas de l'hotel Sun Prime Waterfront de Can Pastilla. Diego Martínez, el director, explica que les reserves continuen a l'alça.
Sí, muy buena, la verdad. Hemos empezado el sábado, que tuvimos un 78%, 80% de ocupación el primer día, lo cual es un muy buen comienzo, porque dependes de los vuelos, y Mañana ya, 3 dies després, estamos a casi el 100%.
També a Calvià, el segon municipi amb més places turístiques, ja hi ha 3/4 parts dels hotels oberts. L'inici de temporada ha estat bo i s'han oferit un 77% de les places hoteleres. És el que assegurava Mauricio Carballeda, president de l'Associació Hotelera de Palmanova Magaluf.
Más o menos habremos estado en una media de 75, entre 75 y 80.
La Setmana Santa enguany, a inicis d'abril, ha fet una empenta al mercat laboral i hotels i restauradors cerquen personal cada vegada més qualificat. És el cas de Carballeda, però també de Carlos Delgado, al capdavant del Blue Bar.
Hay un problema de encontrar personas con experiencia suficiente. Lo que hacemos en los hoteles es formarlos, ¿no? Por lo menos personas que quieran trabajar, que tengan ganas, que tengan espíritu de servicio.
Nosotros tenemos unos 26 de personal. Hemos tenido que contratar 8 más este año. Muchas entrevistas, pero bueno, al final vas depurando y consiguiendo gente que le interesa trabajar.
I avui també destacam que un espai desatès durant dècades torna a la vida. L'antiga escoleta de Cases Monges de Consell, tancada des dels anys 90, ara inicia la seva recuperació. És un projecte que vol tornar al poble un lloc amb història i convertir-lo en un punt de trobada per a les entitats locals. El batle de Consell és Andreu Isern.
Són molts nens i nenes que han vengut a l'escoleta, a la guarderia, que es deia antes, i ara procuro rehabilitar. La veritat és que m'ho fa il·lusió i fa il·lusió a molta, molta gent d'Espàvoga.
Així arribarem a les 8:55. Amics, continua la informació a IB3 Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I continuem ara l'informatiu matí amb la cultura. I així fa sonar la guitarra Gerai Cortés i així sonarà avui vespre també al Teatre Principal de Mahó. L'artista és el protagonista de la gala d'obertura de l'Opening Menorca 2026 organitzat per la Fundació Foment del Turisme de Menorca. Cortés no estarà tot sol, presenta la seva darrera proposta escènica, guitarra coral, i ho fa molt ben acompanyat. És la nostra primera proposta de l'agenda cultural, Sandra.
Parlem d'un espectacle que parteix de la guitarra flamenca per expandir-la cap a un llenguatge contemporani, emocional i sense límits, en què el guitarrista d'Alacant estarà acompanyat per magistrals palmeres com Esperanza Macarena Campos o Salomé Maria Ramírez. Cortés s'ha consolidat com una de les figures més rellevants de la nova escena musical estatal, especialment arran del seu primer àlbum i del documental La guitarra flamenca de Gerai Cortés, que va dirigir C. Tangana i que va ser guardonat amb 2 Premis Goya. Aquest és un dels gairebé 50 d'esdeveniments que té previst realitzar la Fundació Foment del Turisme de Menorca dins d'aquest primer Opening Menorca 2026, que està centrat en l'art. L'espectacle d'avui començarà a les 8:30. També avui, però, a Can Ventosa, teatre, parlem de la representació de Fragments de vida. És un muntatge de píndoles teatrals dirigit per Anna Chantal. L'espectacle és una nova cita amb el teatre local. Començarà a les 8:30 i el preu de les entrades és de 10 euros. L'agenda de píndoles teatrals es reprendrà el 26 d'abril amb una nova sessió de microteatre, en aquesta ocasió al restaurant Why Not. I dijous i divendres, el principal d'Inca, Così fan tutte, una comèdia d'equívocs amorosos, escrita per Mozart i de Ponte a finals del segle XVIII. És també una mirada lúcida i irònica sobre els mecanismes del desig, la fragilitat dels vincles i la força o la feblesa de les conviccions amoroses. La protagonitza l'Orquestra de Cambra de Mallorca. I encara parlant de teatre, el Principal de Palma acull la festa dels 40 anys de la companyia Iguana Teatre i la recuperació d'un dels seus grans muntatges dels 90, Sa varietat en sa locura, basat en 5 entremesos mallorquins inèdits del segle XVII. Peces breus, àgils i plenes de vida que ens connecten amb l'essència del teatre europeu popular que va donar lloc a figures com Goldoni a Itàlia, Molière a França o Shakespeare a Anglaterra. La protagonitzen Alicia Garau, Rodó Gené, Carles Molinet i Salvador Oliva. Les representacions seran divendres i dissabte capvespre.
Te he perdido entre la gente, te he adorado y te he odiado.
ens movem encara del principal, per on situem, a diumenge, quan els Dorian, que ara els escoltam, celebraran els seus 20 anys de trajectòria en un concert ben especial.
Sí, estem parlant d'una formació, una de les bandes amb més projecció internacional de l'actual escena musical espanyola, que aprofitarà per repassar les seves dues dècades de carrera en un espectacle que està emmarcat dins les Mallorca Live Nights i que començarà a partir de les 7.
El espectáculo está bien, pero no le cambia la vida a las personas, ¿vale? No se va la gente diciendo, madre mía, lo que hemos visto. No, la gente se va diciendo, lo hemos visto. Lo hemos visto. Y tu madre, no, ella no ha querido venir, no le gusta, ¿vale? Entonces...
I si aquesta veu, si el seu humor vos fa gràcia, segur que haureu reconegut Berto Romero. El còmic presenta Lo Nunca Visto, 90 minuts, bàsicament de rialles, amb aquest referent de l'humor intel·ligent que ens espera al Trull Teatre divendres a les 8:30 i diumenge a les 6 de l'hora baixa. Saber que se puede, querer que se pueda. I quedar amb el Trull perquè també serà allà on dijous Diego Torres presenti el seu darrer àlbum, Mi Norte y Mi Sur, en què l'artista col·labora amb noms com Estopa, Miranda o Manuel Carrasco, temes que es podran escoltar per primera vegada en directe i que compartiran protagonisme amb els seus grans èxits com aquest Color Esperanza. Que se pueda quitarse los miedos, sacarlos afuera.
Ja hem arribat a les 9, moment de repassar les notícies més destacades d'aquest matí de dimarts, avui ben pendents dels tribunals, perquè d'aquí una hora, a les 10, comença el Suprem el judici del cas Mascaretes que va esclatar a les Balears i que seu al banc dels acusats l'exministre de Transports, José Luis Ábalos, el seu assessor, Coldo García, i l'empresari, Víctor de Aldama, per presumptes comissions il·legals en contractes de mascaretes durant la pandèmia l'any 2020.
Per a ells, la Fiscalia demana 24, 19 i 7 anys de presó, respectivament. Efectivament, el judici s'allargarà fins a dia 30 d'abril i intervendran 80 testimonis, entre els quals destaca la presidenta del Congrés, Francina Armengol. La també presidenta del govern haurà, expresidenta del govern,